senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents que comença...
¡Nora Garrutillo!
Bona tarda a tothom i benvinguts al segon capítol de l'Hora de l'Utrillo, un magazín radiofònic enregistrat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i, a més, gràcies a Ràdio Maricel. El meu nom és Carla.
I jo sóc en Rai. Avui serem els encarregats de conduir el programa. Quin plaer tenir-vos amb nosaltres avui. Estem entusiasmats de compartir amb vosaltres un programa ple de contingut preparat pels alumnes de l'Escola Miquel Utrillo.
Com en anteriors magatzins, tindrem una mica de tot. Entrevistes, taules rodones, contes, música...
Sí, ens encanta fer ràdio perquè ens ajuda a aprendre moltíssimes coses i possibilita treballar formats ben diferents. L'escola es fa més divertida.
Ui, sí, divertidíssima.
Bueno, la veritat és que no ens podem queixar, no? Poder preparar contes, exposicions o entrevistes reals i explicar-les a l'estudi de ràdio a mi em sembla molt guai, més que fer un dictat i prou.
Sí, tens raó, però de dictats també en fem algun, eh?
Sí, és cert, però a mi em sembla més divertit escriure un guió que fer un dictat, i fent guions també ens hem de fixar-nos amb les faltes d'ortografia. Per tant, aconseguim el mateix resultat, però ens divertim més.
Vinga, t'ho compro, però et sembla que comencem amb la primera secció al dia?
Avui tenim una entrevista molt especial preparada pels companys i companyes de quart de primària. Han tingut l'oportunitat d'entrevistar a un periodista molt reconegut, en Kilian Sabrià, de Catalunya Ràdio.
Escoltem-lo.
4 més 1.
Hola a tothom i benvinguts un altre cop a 4 més 1, la secció d'entrevistes de Ràdio Miquel Utrillo. Amb motiu del desè aniversari del nostre estudi de ràdio, entrevistarem en Kilian Sabrià. Parlar d'en Kilian és parlar de ràdio. En Kilian va néixer a Igualada el 23 de juliol del 1964. Actualment és director i presentador del programa Sense Fronteres de Catalunya Ràdio, que ja va dirigir anteriorment durant 11 temporades i que va ser reconegut amb el Premi Ràdio Associació l'any 2005. No fa massa va acabar la seva etapa com a editor dels últims 21 anys a l'informatiu Catalunya Nit, que va ser Premi de l'Acadèmia Catalana de la Ràdio 2016.
Anteriorment, va ser editor de l'informatiu del migdia, cap de la secció de política de Catalunya Ràdio, presentador de programació especial dels Jocs Olímpics l'any 1992 i locutor fundador de Catalunya Informació l'any 1992 i corresponsal als Estats Units els anys 1994 i 1995.
També ha escrit el diari La Nació de Washington, D.C. i ha treballat a Ràdio Nacional d'Espanya i a Cadena 13. Ha guanyat amb tot l'equip d'informatius dos ondes, una per la cobertura Gran Nevada l'any 2010 i una altra per la informació dels atempats del 2017 i també un Premi Nacional de Comunicació l'any 2014.
En els seus inicis a la professió va fer la transmissió d'Igualada Hockey Club durant més de 20 anys. Actualment forma part de la junta directiva d'Igualada Hockey Club. Tal com hem vist als seus comptes d'Instagram, en Kilian és un apassionat del món del hockey. Comencem amb les preguntes.
Encantat, quan vulgueu.
Per què vas decidir ser periodista?
Doncs mira, a vegades les decisions et venen sense que les acabis de prendre tu mateix. Hi ha una petita explicació. Jo quan era molt jovenet, com vosaltres, jugava a un que aleshores es feia, ara no es fa perquè teniu altres coses per jugar, jugava amb taps d'ampolla, sabeu què són els taps d'ampolla?
Sí.
Que aleshores li dèiem xapes, que les posava a terra, feia equips i jugava a futbol. I aleshores feia la narració, feia com si estigués fent la transmissió d'aquell partit. Ho feia en castellà, perquè aleshores el català era una miqueta perseguit, com ja sabreu. I aleshores això va ser, diguem-ne, la punta que em va fer pensar podria dedicar-me a això del periodisme. i ho vaig provar. Tampoc no sabia que m'enganxaria com m'ha enganxat. Això passa, que a vegades estudies i no saps ben bé el que t'acabarà agradant. A mi m'ha agradat i crec que no hagués sabut fer una altra cosa.
La teva vida ha estat sempre molt relacionada amb el món de la ràdio. Ens podries explicar alguna anècdota divertida?
No, crec que la cosa seria... Podria estar-me 6 hores explicant anècdotes? Sí. Perquè, clar, amb tants anys me n'han passat moltes, clar, divertides. N'hi ha algunes que no són divertides. Crec que aquestes no les voleu, però, clar, passen coses. I algunes són una mica fumudes o greus, i aleshores et quedes emocionat. De les divertides, en voleu una de divertida? Mira, dues. Una, a vegades quan ets dels que comences a la ràdio et volen fer alguna broma. I va haver una vegada que jo estava llegint, deixa'm aquest paper que ho veureu molt bé, va, jo estava llegint així i al mateix temps hi havia un company que em va començar a encendre amb un llumí el paper. Això us sembla divertit?
Sí.
Sí, és divertit, però quan et passa no ho és gaire. I l'altra, que també és divertida, n'hi ha de molt més gruixudes i més serioses i més importants, també us n'explicaré una d'important perquè la conegueu, una d'important que sempre, a més, sempre l'explico perquè és de les que m'emocionen, però l'altra divertida. Entro dintre d'un estudi no tan bonic com aquest vostre i molt ajustat en el temps, perquè això sí que ho fem els periodistes, sempre anem a última hora, correm, us tocarà córrer si voleu ser periodistes. Entro un estudi disposat a seure'm i començar a parlar. Llavors s'acaba el temps perquè jo em pugui seure, m'assec, m'obren el micròfon com fan els vostres companys i aleshores quan vaig a parlar no hi havia el micròfon. Què ha passat? Clar, jo ja havia de parlar. Ja m'havien obert el micro, però no tenia el micròfon. I aleshores vaig començar a mirar, i hi havia com un moble com aquell d'allà, però encara molt més alt, i algú, no sé per què, perquè li devia molestar per fer alguna cosa aquell micròfon, havia posat el micròfon a dalt de tot d'aquell moble. A dalt de tot. I jo què vaig fer? El que se'm va acudir, que és pujar a la cadira i de puntetes parlar per un micròfon que estava encara més amunt que jo, fent puntetes i dient hola, bon dia, així. Us sembla divertida?
Sí.
En canvi no és tan divertida aquesta, però és de les que més em van marcar. Jo tinc 3 fills, la meva filla gran acabava de néixer feia 3 mesos. I aleshores va passar una cosa que no sé si l'heu coneguda, que van ser uns atemptats a Nova York.
Sí, és el que he explicat a la biografia.
De l'11 de setembre, sí. En efecte. Doncs va resultar que jo estava de guàrdia aquell 11 de setembre a la ràdio i va passar i em va tocar fer el programa. I la meva dona estava de guàrdia, perquè ella feia els telenotícies en aquell moment, i estava de guàrdia també a la tele. I aleshores va resultar que jo li explicava al País que passava a Nova York per la ràdio i ella ho explicava per la tele. I me l'anava mirant. I deia, mira, tots dos anem fent això. Mm. El problema és que, clar, la meva filla s'havia quedat amb els avis, amb la meva mare, i després va passar amb la sogra, i se la van haver de quedar moltes hores. I jo sabeu què em passava?
Sí.
Que jo patia, perquè com que no sabia què estava passant, sabeu què em pensava que estava passant?
Què?
Com a les pel·lícules aquestes.
Que l'havien atracat.
No. Que el món s'acabava. Perquè era un atac dels extraterrestres o alguna cosa així, perquè no sabíem què estava passant, i jo pensava, pobra filla meva, que només viurà 3 mesos. I mireu, allò em va emocionar en aquell dia i ara em torna a emocionar. No va ser veritat, no es va acabar el món, de moment. Us han agradat les anècdotes?
Sí.
Eren divertides, però aquesta última no tant, oi?
Sí.
Però vaja, és una anècdota. Què més?
Sabem que vas presentar durant 21 anys el Catalunya Nit. Et va saber greu deixar-lo?
Sí. Habitualment els entrevistats poques vegades diuen les coses tan directes perquè sempre intenten dir-ho suau o mirada... No, jo això ho puc dir clarament, a mi em va saber greu perquè no era el que jo volia, però les empreses tenen el dret a decidir i van decidir que havia de fer una altra cosa i ja està. Però a mi m'agradava molt perquè m'agrada molt estar en contacte amb la gent i quan fa 21 anys que ho fas hi ha gent que ja gairebé ets de casa seva.
Però una pregunta, si no t'haguessin fet fora d'allà o
sí.
No sé què va passar,
sí.
Seguiries allà o canviaries de feina?
Jo m'ho han preguntat i m'han dit no, però ara podràs fer altres coses. Sabeu què passa? Jo, tal com entenc la ràdio, el programa que feia, que era només un informatiu, però jo ja ho feia tot allà, tot el que es pot fer en tots els programes, de tots els tipus, jo ja ho feia allà, perquè em sembla que en cada moment pots fer-ho tot. I aleshores per mi ja era un fer-ho tot i no necessitava fer més experiments.
Quin programa t'hauria agradat presentar?
Mira, no sé si m'hauria agradat presentar, però ho direm d'una altra manera. Un programa que vaig estar a punt de presentar, que és el programa del matí de Catalunya Ràdio, que és un programa que va molt d'hora,
sí.
I que només té un inconvenient, que com que va tant d'hora, dorms molt poc, i et lleves molt d'hora. T'has de llevar a les 3 de la matinada. Sí, aquí hi ha algú que ha fet a les 3. Sí, a les 3 de la matinada, per entrar a les 4, perquè clar, has de preparar les coses perquè a les 5 has de parlar o a les 6 has de parlar. I jo vaig estar molt a prop de fer-ho i al final ho va fer una companya. Hauria estat una experiència interessant, perquè a més són moltes hores. Has de fer moltes hores. Això que ara fareu vosaltres una estoneta, doncs multipliqueu-ho per molt, perquè són 5, 6, 7 hores seguides. Sí, sí, feu cares d'espantats, oi? I això, en teoria, és el màxim que pot fer una persona a la ràdio. Els matinals tenen molta audiència. A la ràdio s'escolta molt al matí i a mesura que va avançant el dia s'escolta menys perquè la gent fa altres coses. Però al matí només es lleva, posa la ràdio, va amb el cotxe, posa la ràdio, és una hora molt de ràdio i era un programa que hagués pogut fer. Un que m'hagués agradat, encara em seguiria agradant, que és anar pel món, ja ho faig ara, però una mica menys, anar pel món a entrevistar aquelles persones que mereixen ser entrevistades, saps? Aquells, però qualsevol, eh? Vull dir, dieu-me una persona que considereu famosa o que us agradi molt.
El Messi, potser.
Ah, mira, ja t'ho firmo ara, clar, d'allà i fer així. Hola, Messi, vinc a entrevistar-te. Clar, això sí que m'agradaria molt fer-ho. I que m'obris la porta, esclar, perquè si fas així i no t'obre, no t'ha servit de res. Però això sí que m'agradaria, per exemple. Seria divertit, oi?
Sí.
Molt bé.
L'any 1992 va ser presentada la programació especial dels Jocs Olímpics. Quin record guardes d'aquell gran esdeveniment?
Mireu, han passat molts anys i després ho has anat relativitzant, però en aquell moment semblava el més important que es podia passar aquí a Barcelona com a catalans, perquè érem el centre del món. I sempre, moltes vegades es diu, això, som el centre del món perquè juga el Barça, un partit molt important. Som el centre del món perquè fem aquest congrés de la telefonia mòbil que fan a Barcelona, ja el coneixeu, el Mobile, no sé si ho heu sentit sí. Comentar. Mm-hmm. Som molt importants. Però un dels pocs moments on sí que tu has estat al centre del món és en uns Jocs Olímpics, perquè tots miren cap a tu. I això es notava al carrer amb la presència de gent de fora, venien molta gent a veure els esdeveniments esportius, hi havia moltíssims periodistes, i tu eres el que els rebies, tu eres el periodista d'aquí. I això era magnífic, perquè crec que no en tornarem a fer uns altres a Barcelona, i per tant, haver-lo viscut és meravellós.
De tots els treballs que has fet a la ràdio, quin ha estat el que més t'ha emocionat i del que estàs més orgullós?
Ah, són dues coses diferents. Una és emocionar, emocionar-se. Jo m'emociono molt ràpid. Crec que és bo. Igual que és bo que ella somrigui i que estigui així contenta, o ella també, o tu, vaja, tots somrieu aquí, fantàstic. També és bo que la gent, sense passar-te, noti que allà hi ha alguna cosa. I a mi hi ha hagut algunes desgràcies, que n'han passat algunes, que m'han emocionat. I jo, en la veu no crec que se m'hagi notat, però tenia els ulls entelats. Però no només per desgràcies, per exemple, també és molt emotiu, no sé si ho recordareu, un 11 de setembre, gent que anava des de la part més de dalt de tot de Catalunya, del nord fins al sud, agafant-se de les mans, això va passar fa uns anys, que potser éreu molt petitets, però una fita d'aconseguir que molts quilòmetres hi hagi gent agafant-se de les mans era molt emotiu, això també em va emocionar. Fer aquells programes, a mi em va tocar fer els programes aquests de l'11 de setembre amb un milió de persones sortint a manifestar-se, n'estic prou orgullós, però m'han tocat fer molts inicis de guerra, m'han tocat fer la caiguda del mur de Berlín, que igual l'estudieu a la classe d'història en un moment o altre, m'ha tocat fer, clar, durant 21 anys han passat coses, vaja, i uns quants abans que també hi era, i tots aquests m'han agradat molt. No em podria triar un, perquè n'hi ha molts i som tots molt... De fet, són molt importants. És de la cosa que, de la que com a periodista pots estar content és d'haver-ho vist i d'haver-ho explicat.
La teva carrera és plena de premis importants. Quin és el premi que més il·lusió t'ha fet guanyar?
Sabeu què passa? Que les il·lusions sempre venen més fortes les últimes que tens. La setmana que ve me'n donen un. Sí. Bé, doncs segurament aquest serà, aquest em fa molta il·lusió, però cadascun d'ells m'ha fet molt. Segurament el que em van donar com a Sense Fronteres, perquè ens el van donar, era un programa, encara ho és, però aleshores era un programa molt familiar, perquè el feia la meva dona, el feia jo, i posaven les veus els nostres petits fills. Per tant, era familiar. Que et donin un premi per això, bé, també va ser molt satisfactori. Segurament els programes que més gruix tenen són aquests dels Premis Ondes, on en una circumstància molt difícil, quan està havent-hi un incendi i la gent necessita que algú els digui què està passant i cap on puc anar i quines carreteres estan tallades i què em diuen que haig de fer i com m'haig de protegir i sortir una mica de la foscor, perquè moltes vegades això passa i passen les hores, es fa fosc i no hi ha llum perquè m'he carregat el micròfon, perdoneu, sembla que no hagi treballat mai a la ràdio, oi? No ha caigut, per cert, i per sort. Quan tu veus que ets útil, aquests premis de la nevada, que també va afectar molta gent, o dels incendis, em sembla que són també dels bons de recordar.
Has fet moltes entrevistes. Quina és la persona que més t'ha agradat entrevistar? A qui t'agradaria entrevistar que encara no hagis pogut fer?
Qui m'ha agradat més d'entrevistar? Sabeu, hi ha dues maneres d'afrontar les entrevistes, amb grans personatges. He tingut la sort d'entrevistar, per exemple, un president nord-americà com Jimmy Carter, és com el que hi ha ara, però d'una mica abans. He pogut anar a l'exili a parlar amb el president Puigdemont, parlar quan algú està a l'exili amb algú que s'ha de protegir perquè igual li fan algun mal, sempre també té un punt d'èpica. Aquests són els que he entrevistat presidents de la Generalitat, he entrevistat escriptors, actors, hi ha molta gent d'aquest tipus que és molt interessant. Però després, a vegades, d'una entrevista que no te n'esperes res, perquè és d'una persona que et trobes asseguda a un banc al carrer, un senyor gran que està allà assegut tocant-li el sol, a vegades t'expliquen històries de la seva vida que són magnífiques. I aquestes m'agraden molt també, sabeu? Perquè la gent té moltes coses a explicar i és bo que algú les escolti, a mi m'agrada escoltar-les. Per això qualsevol. De les que em falten, tu n'has dit una, Messi, home, jo si puc fer així, Messi, i m'obre la porta, jo hi aniria. Un que abans de començar aquesta gravació m'ha dit, sí, ens en parla molt, Paul McCartney, per exemple, dels Beatles,
sí.
També m'agradaria molt entrevistar-lo.
Va ser corresponsal als Estats Units. Què et va portar a treballar a l'estranger? Va ser una experiència gratificant?
Sí. De fet, va ser un camí indirecte, diguem-ne. Jo em vaig agafar un permís perquè la meva dona va anar a fer un màster als Estats Units. Està molt bé anar a fer un màster als Estats Units, sí, perquè aprens coses. Ells això que ara estem fent ja ho feien fa 100 anys pràcticament, van ser els primers que van fer moltes coses, tant la tele com la ràdio, sempre van molt avançats. Està bé anar allà a veure com ho fan. Ella se n'hi va anar i jo vaig decidir anar-hi i acompanyar-la. I aleshores, estant allà, hi va haver un parell de crisis molt importants que van necessitar, i la corresponsal no hi era, i van necessitar del meu servei, i va ser molt interessant. Però no només pel fet de ser corresponsal, el fet de viure fora és una cosa que jo aconsello, perquè primer te'n vas de la teva comoditat, no estàs a casa, no estàs que et cuidin els pares, sinó que t'espaviles, coneixes nova gent, aprens idiomes, jo no és que l'hagi après molt, però vaja, n'aprens, i tot és satisfactori. I després, com a país, els Estats Units és molt gran, té coses molt boniques a veure, i jo ho recomano. Gratificant, sí. I això, si podeu fer-ho, jo ho aconsello sempre que ho feu. Sempre.
Ets molt involucrat al món de l'hoquei.
Sí.
Per què has escollit aquest esport?
Mireu, també tot a la vida, moltes vegades, no decideixes. A la vida et passen coses i tu mig et deixes portar, saps? Perquè va com va. Jo vaig començar a fer ràdio a Igualada. Jo sóc d'Igualada.
Sí.
Sí. Ja ho sabeu perquè m'heu estudiat, m'heu espiat molt, ja ho veig ja. Teniu aquí uns papers i els teniu, a més a més, subratllats, molt bé. Jo vaig començar a Igualada. I aleshores, en aquell moment, amb una ràdio nova, jo sent nou, amb ganes de fer moltes coses, tot i que ja treballava a Barcelona, feia les dues coses, a Barcelona i a Igualada, als començaments jo també recomano molt, si ho voleu, que en feu moltes coses i que ho proveu molt, i si us agrada la ràdio, que feu hores i hores i hores de ràdio, perquè això te n'ensenya, doncs jo m'agradava això i volia fer moltes hores. I aleshores havia de decidir quin esport feia. Hi havia el futbol de tota la vida, hi havia el bàsquet de tota la vida, i hi havia l'hoquei, que em va semblar que potser entre tots aconseguiríem que fes un pas endavant i es convertís en alguna cosa, i vaig apostar per això. Jo no hi havia jugat gens, no el coneixia de res, no en sabia res. I de no saber-ne res vaig acabar fent jo el llibre de la història de l'Igualada. Imagineu-vos si m'hi vaig involucrar. A més, va tenir la casualitat i vaig tenir la sort de que van venir uns anys, una dècada que li diem allà prodigiosa, on van guanyar moltes coses, com si el Sitges guanyés 6 Copes d'Europa, que és el que va guanyar l'Igualada, perquè era semblant. Clar, jo vaig ser molt amic dels jugadors, encara ara ens trobem, anava amb ells, era gairebé un mes d'ells, tot això em va agradar molt. I després hi he seguit enganxat. També sabeu per què he continuat enganxat a l'hoquei?
No.
Perquè el meu fill juga.
Sí.
Era difícil que el meu fill no jugués a hoquei si jo seguia sempre a l'hoquei? Potser sí que era difícil, pobret, i potser si no hi hagués hagut aquest contacte amb l'hoquei meu, potser hagués fet bàsquet o voleibol o carreres de cavalls o jo què sé, o res.
Carreres de cavalls.
T'agraden les carreres de cavalls? Doncs mira, podia haver fet això. De fet, una filla meva va fer cavalls i pica una miqueta un temps, però va acabar fent hoquei. Va jugar aquí a Sitges quan era petit, després va jugar al Barça i ara a l'Igualada, un any, perquè és casa nostra, i ara està jugant al Vilanova. Doncs clar, jo em pensava, arribarà un moment que ho deixaràs. No, perquè com que el meu fill s'hi ha posat, doncs jo continuo, com és normal. O no jugueu a esports, algun de vosaltres?
Sí.
I us acompanyen els pares?
Sí.
I els agrada acompanyar-vos?
Sí.
I s'ho passen bé?
Sí.
Doncs ara continuo enganxat a l'hoquei per aquesta cosa, pel meu fill. Però la meva filla fa vòlei, també vaig a veure partits de vòlei, i la meva filla petita fa dansa, ball, hip-hop, i va a campionats i tot, eh? Sí, us agradaria. Feu ball, vosaltres, algú de vosaltres? No?
Feia.
Jo.
Ah, vosaltres dues. Encara en fas?
Jo feia.
Ah, no, que jo no haig de preguntar, perdoneu. Davant.
Com a persona de referència en el món de la ràdio, ens podries donar algun consell per millorar la nostra?
Sí. Primer, us diré una cosa. Jo faig classes de ràdio a la universitat i ensenyo a fer un programa, però a mi el que m'agrada més encara que això és ensenyar a parlar per ràdio, a utilitzar bé el micròfon, això que m'heu dit al principi, que m'ha anat molt bé que m'expliquéssiu com s'ha de fer, de la distància, i d'escoltar-se i de provar-ho, i després algunes coses més també ensenyo. Doncs això, clar, però això ho ensenyo durant bastants dies, ara en un momentet no us ho podria dir tot, però ja que no puc fer això de dir-vos coses sobre com s'ha de fer la ràdio, sí que us diré una cosa. Si us agrada, dediqueu-vos-hi. Si us agrada, poseu-hi les banyes i feu hores i hores i hores. Perquè tothom, amb ganes i una mica d'entrenament, pot acabar fent això. I això és fantàstic, perquè coneixes a gent, perquè expliques coses, perquè ara podem pensar que algú ens està escoltant, tu estàs parlant amb algú, i això és fantàstic. I a més, no necessita moltes coses, hi ha un botó que l'obres i ja estàs parlant amb gent. Això és magnífic. Us explico una última anècdota. Jo el primer dia que vaig fer ràdio, que era molt jovenet, a Igualada, l'emissora on jo vaig començar, tinc temps, oi, de poder-ho explicar això, vosaltres que maneu, que sou els directors del programa, d'acord, gràcies. Com que l'emissora havia començat en aquell moment, encara tenia, no era rajola, tenia moqueta. A les ràdios a vegades posem moqueta perquè fa menys soroll que no pas això. Ho sentiu, això? Se senten els passos i amb la moqueta no se senten. Bé, doncs allà teníem moqueta, però perquè no era nova i no es fes molt bé, i van posar plàstic. Sí? No teníem taula i per tant era un micro dret. D'acord? I llavors jo vaig, torna'm a deixar el paper, que tu ets la meva ajudanta de papers. Clar, jo estava molt nerviós i aleshores dret, vale? Amb el paper em passava això. Sentiu el soroll?
Sí.
Vale. Però a més hi havia plàstic a terra i jo amb la cama tenia nervis. I què feia? Movia la cama. Aleshores què feia el plàstic? I això? I el plàstic? I això? I el plàstic? I això? Aleshores què se sentia? Gairebé res. I jo, a més llegint, no gairebé perquè estava nerviós, va sortir una cosa dret, a més, va sortir una cosa entre espantosa i horrorosa, més o menys. Llavors vaig sortir, gràcies pel paper, vaig sortir al carrer i em vaig trobar, entre cometes, un amic que es dedicava a fer de periodista i em va dir, escolta'm, Kilian, vine un moment, vine. I em va dir, escolta'm, Kilian, no t'hi dediquis. I em vaig quedar així una mica fotut. Jo m'hi he dedicat, i he viscut d'això i ha passat tot això que m'heu explicat i que jo us he explicat. Són molts anys, gairebé 40, que m'hi dedico. Ell no s'hi va dedicar. Ell es va dedicar a fer d'advocat, que potser és millor, perquè va guanyar més diners, potser, però no va fer de periodista, va fer d'advocat. Per què us ho dic, això? Perquè al principi, a tots ens costa, al principi, a tots ho fem malament, al principi és difícil, al principi sembla que no serà, només que ho vagis fent i fer-ho, i fer-ho, i fer-ho, ho podeu fer i us hi podeu dedicar. Aleshores, el principal consell que faig jo a la gent que es vol dedicar a això de la ràdio és que primer noti si li agrada, i si li agrada, que s'hi posi de cap. I un consell molt ràpid, aquest sí, molt ràpid, el que heu de fer és gravar-ho i escoltar-vos, sempre, perquè aleshores veuràs què fas bé, què fas malament, i sabeu què em diu la gent quan jo els dic això?
Què?
Em diuen, és que no m'agrada la meva veu. Us passa això a vosaltres?
Sí, a vegades.
Sabeu per què ens passa això?
Per què?
Perquè nosaltres no sentim la nostra veu. Tu no sents la teva veu, tu no sents la teva veu, tu no sents la teva veu i tu no sents la teva veu. Perquè vosaltres sentiu la vostra veu des de dins, del vostre cos.
Sí.
I el cos ressona, perquè tenim un cos i la veu sona aquí dins. I què passa? Que la veu sona més gruixuda. Et sembla que és més gruixuda. I quan l'escoltes gravada a algun lloc, sona més fluixeta.
Sí.
Vale? I dius, ostres, però si aquest no sóc jo. Has d'escoltar-te. I quan acabes agradant-te i reconeixent-te, dius, no, jo sóc aquest. No sóc el que ara em sento perquè hi ha el cos que me'l fa més gros. Sóc aquest que queda gravat, no sé si em sé explicar.
Sí.
Sóc aquest més finet. Doncs aquest m'agrada. Si t'agrada, ja està. T'estàs agradant, tiraràs endavant. I després les veus es fan més gruixudes perquè us feu més grans.
A mi m'ha passat...
Però no passa res.
A mi m'ha passat molts cops que quan em gravo sento la meva veu diferent i em costa més de reconèixer.
Clar, però la teva veu diferent és la que sentim nosaltres i nosaltres ja ens agrada la teva veu. Tu t'has d'agradar a tu mateixa i fins que no t'agradis et seràs així. A la que t'agradis i et reconeguis diràs ja està. I aleshores t'agradarà escoltar-te, ho faràs moltes vegades, t'escoltaràs, milloraràs i tiraràs endavant. T'ha semblat clar això?
Sí.
Què deies? Perdona, una pregunta.
Tu quants anys tens?
Jo? diguem-ne uns quants. 59.
O sigui que portes des dels 19 anys fent...
Sí, i una mica abans, segurament, perquè conto els anys de Catalunya. Jo vaig entrar a Catalunya Ràdio el 1987, fa uns quants anys. Però abans ja havia fet 2 o 3 o 4 anys a aquella emissora d'Igualada, la del plàstic, saps? Allò, aquell. Després el plàstic el van treure, el paper ja no feia això... I jo ja no estava tan nerviós i, per tant, sonava millor, D'acord. Per què? Que, digue'm, què volies preguntar-me?
No, era això perquè...
Per situar-me.
Sí, perquè no sabia quants anys tenies.
I... El que jo no vaig fer, i vosaltres en guanyeu, vosaltres quina edat teniu?
9.
10.
Bueno, 9 o 10.
Aquest any farem 10.
Tu?
Jo he fet 10.
Nosaltres 2-10 i ells 2-9.
Molt bé. Mm. Doncs els 9 anys o els 10, fer ràdio, aneu molt més abans que jo, que vaig començar als 17 o 18. Encara que feia els partits de xapes, recordeu? Però allò no és el mateix. Per tant, ostres, heu començat molt d'hora. Podeu ser uns cracs? Podeu ser uns cracs? No?
Sí.
Veus? Molt bé.
Per acabar, digue'ns una pel·lícula, un llibre i una cançó.
Molt bé. La pel·lícula no és una, són tres. Però sí, perquè van juntes. Sabeu què passa? No sé si a vosaltres passa perquè encara sou jovenets i no us poden deixar fer això, però a vegades és a la nit, bastant a la nit, i et poses davant de la tele, que ara ja no es fa tant perquè la gent va amb el mòbil i això, i es baixa sèries.
Els meus pares ho fan.
Però encara et poses davant de la tele. Aleshores, poses una pel·lícula, i et surt una pel·lícula, encara que estigui començada. Si és aquesta pel·lícula que ara us dic, m'hi quedo enganxat. M'hi he clavis moltes vegades. I el problema és que moltes vegades fan aquesta, per això dic 3, i la 2
i la 3.
I clar, jo m'anava a dormir a 1:15 de la matinada, vale? I se'm fan les 6 de la matinada i encara estic allà. Això és terrible. Per què? Perquè vol dir que m'agrada molt. La padrina, la pel·lícula, mira, la padrina, la pel·lícula es diu El Padrino, que és una pel·lícula que va sobre la màfia a Nova York i aquestes coses. A mi m'agrada molt. També m'agrada molt una sèrie, perquè... diguem-ne que ara l'època i la vida va de sèries, que es diu Downton Abbey. No sé si l'heu vista.
El tràiler.
El tràiler. Doncs la sèrie és més bona que el tràiler. Bé, i m'heu dit un llibre també?
Sí.
I una?
Cançó. La cançó l'última.
Sí. El llibre... Mira, a mi m'agrada molt llegir la veritat, el que ha passat. I per tant no m'agraden tant les novel·les com les biografies. Per exemple, m'agrada molt la biografia de Winston Churchill, que va ser un polític anglès que va lluitar contra Hitler i va ser el que el va guanyar. I era un senyor que escrivia moltes coses del que li anava passant, i sentir com ell explica la seva vida em va semblar interessant. I la música, dieu, no?
Cançó.
Una cançó. Molt bé. Doncs a mi m'agraden molt els Beatles. Aquí em renya una mica la... Per què? No t'agraden els Beatles?
Sí.
Sí, molt bé. Doncs a mi m'agraden molt els Beatles i trio una cançó que em podia triar moltes, perquè de fet en tenen moltes, però a mi m'agrada molt, no sé si l'heu vist mai aquesta imatge, perquè els telèfons també surt, que és quan van dir que se separaven i ho deixaven, i es van inventar una cosa que després ha fet altra gent, però ells van ser els primers que ho van fer i era una cosa inesperada. Es van posar a tocar, van fer un concert en un terrat. No sé si ho heu vist, això. L'últim concert dels Beatles és dalt d'un terrat. I anaven tocant a dalt del terrat i la gent passava pel carrer i deia, què estan fent aquests? Eren els Beatles, estan tocant aquí dalt. I va anar-hi fins i tot la policia a que acabessin de tocar, perquè no tenien permís per tocar. I veure'ls allà tocar al terrat és fantàstic. I una de les cançons que van tocar en aquell terrat era, es diu Get Back. Us sembla bé?
Sí.
Fins aquí l'entrevista amb en Kilian Sabrià. Moltes gràcies, Kilian, per venir a la nostra escola. Els teus concerts radiofònics segur que ens aniran molt bé. Ara els deixem amb la cançó preferida d'en Kilian.
Moltes gràcies a vosaltres. Us espero a la professió, eh? Veniu a la ràdio quan vulgueu i ens feu fora els que som una mica vells, sí?
Vale.
Vinga, adéu.
Adéu.
Escolta aquesta conversa. La propera vegada potser serem nosaltres els entrevistadors. Qui sap?
Què tan pato i arrai si en el primer programa tu vas entrevistar el Ramon Mirabet.
Ostres, és veritat, m'he colat.
Va, a continuació tenim una nova secció que ens acosta als projectes de l'escola. Com sabeu, a l'escola dediquem una part de l'horari a treballar per projectes.
Es tracta de donar sentit a l'aprenentatge i acostar-lo als conflictes, problemes i situacions de la vida real per tal de donar una resposta que ajudi a millorar el món en el qual vivim.
I a la secció següent parlarem d'alguns d'aquests projectes. És una secció dinamitzada pel nostre cap d'estudis, l'Enric.
Endavant amb la secció de Projectes amb sentit.
Hola, benvolguts oients de Ràdio Miquel Utrillo. Estem aquí al magazín radiofònic de l'Hora de l'Utrillo. I en aquesta secció parlarem sobre els projectes amb sentit que treballem a l'escola i més concretament sobre la presentació de projectes que ha tingut lloc aquest mes de maig, els dies 7 i 9 de maig. Estem aquí amb l'Àlex de 6è. Hola Àlex, com estem? La Laura també de 6è.
Hola.
Tenim també aquí a l'Àxel de 4.
Hola.
I la Clàudia.
Hola.
I també tenim aquí dues personetes de primer, l'Aina.
Hola.
I també estem amb la Aura.
Hola.
Bon dia, doncs mira, comencem explicant coses sobre els projectes que hem estat treballant al llarg del curs i que vam poder presentar la setmana passada a les famílies. Aquí tenim a la Clàudia i a l'Àlex que ens explicaran una mica en què consisteix el projecte que heu treballat a quart.
Vale.
Clàudia, què ens pots dir sobre el projecte? Quina era la pregunta essencial d'aquest projecte que heu presentat?
Quina és la importància de la conservació del patrimoni?
Molt bé. I com va començar aquest projecte? Va començar parlant directament de patrimoni o no, de què va començar?
Vam començar parlant d'Egipte i fent un projecte investigant coses d'Egipte.
Uh-huh.
Vam acabar també fent coses del patrimoni i ara estem fent un projecte de recuperar l'or de Can Fals.
O sigui que és un projecte que heu treballat al llarg de tot el curs, que ha acabat tenint diferents branques, oi? Sí, vam començar... Com va començar? Quin va ser el llançament del projecte? Us en recordeu de principi, suposo que cap a l'octubre? Quin era el llançament? Us va arribar un vídeo molt curiós?
Sí, de l'Oscar Carter.
Era un, no, era un vídeo sobre un temple egipci.
Què
passa?
A Molt Madrid, bé. Que es deia el temple de Devot.
I dius, com pot ser que a Madrid hi hagi un temple egipci, no? Sí. Està molt, molt lluny. I a partir d'aquí...
Pues vam anar seguint el projecte i parlant més d'Egipte. I quan vam acabar ja de parlar d'Egipte...
Sí, sou uns experts en Egipte, no? Sí. En egiptologia, no? Sí, jeroglífics, piràmides, faraons... Sí?
Doncs va vindre la Belia Ortigas a explicar-nos què era el patrimoni.
Ah, i qui és la Belia Ortigas? Qui és?
Pues és una noia experta en patrimoni.
En patrimoni, sí. I més concretament de Sitges, oi?
Sí.
Molt bé. I en aquesta última part del projecte, o sigui, en aquesta segona part del projecte, que és el que esteu acabant de culminar just aquesta setmana o aquestes setmanes, què us heu proposat?
Recuperar l'Hort de Can Fals. Fa dos dies no? vam anar a l'alcaldessa, a l'Ajuntament de Sitges, per explicar-li a l'alcaldessa una mica el que volíem fer per recuperar l'Hort de Can Fals.
I dieu recuperar l'Hort de Can Fals per què? Àxel, què li passa a l'Hort de Can Fals?
Perquè nosaltres creiem que està en molt mal estat i està oblidat i no se'n treu cap ús. I el volem recuperar fent més coses.
Voleu dignificar l'espai, no? que des de l'Ajuntament us ajudin a recuperar l'espai en, doncs, en les instal·lacions que estiguin millor, que, no? que es puguin utilitzar millor per nens i per la ciutadania en general, oi?
Sí.
Molt bé. I la presentació, què és el que més va cridar l'atenció a les famílies? Què és el que us transmeti a les famílies després de presentar el projecte?
Doncs...
Els hi agradava, ho trobaven interessant, van descobrir coses que no sabien... Sí, algun exemple? Sí.
Ho trobàvem molt interessant quan ho van penjar a les xarxes socials.
Sí, també perquè hi ha gent que ja sap més d'Egipte, perquè va vindre molta gent, per exemple, on estàvem l'Àxel, jo i la Candela, que era el Breakout, i ens va vindre molta gent dir que era que ells ja sabien d'Egipte, però no sabien tant i ara havien après molt més.
O sigui, hi havia preguntes allà al Breakout que molts adults no sabien resoldre, oi?
Sí.
Molt bé. Llavors te n'adones que dius, ostres, sí que hem après coses en aquest projecte, no? Sobre Egipte i altres coses, i altres... coses del patrimoni, oi? Molt bé. I el projecte el projecte que han fet els nens i nenes de primer, sobre què tractava, Aina?
De higiene personal i de bona postura corporal.
Vale, o sigui, higiene corporal, postura, hàbits higiènics, la postura corporal, què més, Aura? Hem tractat també les emocions, no?
Les emocions...
Sí.
Fer esport.
Molt bé, fer activitat física o esport. I tot això
i i les bactèries.
Les bactèries, que també són hàbits higiènics, oi? I tot això perquè heu anat treballant aquests diferents blocs? Perquè quina era la pregunta essencial de tot el projecte?
Era què necessitem per sentir-nos bé.
Molt bé. I, o sigui, que les persones per sentir-nos bé, clar, hem d'estar bé emocionalment, bé, hem d'estar bé també doncs, amb hàbits higiènics, sí? Perquè si no ens cuidem la higiene doncs, agafem també malalties, oi? Hem d'estar bé amb la postura, perquè què passa amb la postura?
Que si no, amb la postura, la sang no baixa bé.
Vale, o sigui, si no estem ben asseguts, què ens pot passar que de grans tinguem què?
Arrugues.
Podria ser, per exemple.
Que tinguem malestar.
Pots tenir malestar perquè doncs, si tens una mala postura, els ossos i la musculatura doncs, no funcionin com haurien de funcionar, oi? Sí?
Sí.
I quina cosa heu acabat fent, per exemple, quan heu fet el bloc de la postura, de tenir una bona postura, va venir qui? Va venir un expert, no?, a la classe. Qui va venir?
La mare de la Claire.
Vale, la mare de Claire. I què ens va recomanar que fem la mama de la Claire? I què vam pensar tots els nens i nenes que podíem fer per tenir una millor postura quan estem asseguts? Què ens va dir que havíem de fer a les cadires?
Tallar les potes perquè no arribem al terra.
Molt bé, o sigui, ens va recomanar que aquelles cadires són una mica altes perquè t'han de tocar que els peus a terra, oi? Per tenir una bona postura quan estàs assegut. I què vau decidir llavors els nens i nenes de la classe? Què vau fer per poder aconseguir que se'ns tallin les cadires? Què vau fer?
Demanar-li una carta al Pau.
Ah, amb una carta li vol demanar al director de l'escola que s'estallin les potes. I llavors què va passar més?
Doncs que vam veure una foto que a un despatx estava un senyor i estava tallant les potes.
Ah, molt bé. Doncs aquell senyor era l'Albert i l'Aleix, que són els conserges de l'escola, sí? Que doncs, ens van agafar les cadires, sí? Van tallar les potes, perquè vosaltres a la classe, amb la meva ajuda, vam mesurar, no? Us en recordeu que vam mesurar amb un metro? Us en recordeu que marcàvem on s'havia de tallar? Sí, Aina?
Sí.
Molt bé, i què és el que més us ha agradat d'aquest projecte que heu treballat? Què és el que creu que és més interessant? O què us han dit les famílies que han dit uau, això no ho sabia, o que xulo, que interessant, què és el que més...
El que més m'ha agradat a mi és, sí? És el que hem treballat de les emocions.
El de les emocions, és el que més t'ha agradat. Sí? I sí. A tu, Aina?
La postura corporal.
La postura corporal, sí? Però tu a més tu fas gimnàstica, no? Sí. Suposo que la gimnàstica és molt important, la postura, oi? Molt bé. Fantàstic. I ens queden els alumnes de 6è, l'Àlex i la Laura. Ens explica una mica que, amb què va consistir la vostra presentació de projectes, perquè vosaltres no heu presentat un sol projecte. Vosaltres a 6è ja teniu molta pràctica i sí. Fem molts projectes sí. Al mateix temps a vegades. Eh? Estem una mica bojos a 6è. Explica'ns, a veure, Àlex, com teniu la distribució de la classe? Què és la que vau presentar?
Doncs cada classe tenia... les dues classes hem fet els mateixos projectes, però cadascun teníem com un recorregut per la classe presentant tots els projectes que hem fet durant aquest curs.
Sí.
I llavors teníem el feedback, que no era un projecte, sinó que quan tu veies totes les parades podies anar allà a donar la teva opinió del que t'ha agradat, el que podries millorar del projecte.
Importantíssim el feedback per seguir aprenent, eh? Per aquelles coses que creus que ja tenies apreses, sempre hi ha algú que et pot dir i si això ho fas d'aquella manera o i si això també ho treballes així?
Després hi havia una sala que era de la, bueno, no una sala, un apartat que era per les entrevistes, que li feien preguntes de, per exemple, què és el que més t'ha agradat, quin és el projecte que més t'ha sorprès. Després teníem el projecte de turisme, que és el que hem fet sobre... tots els països, continents, i allà explicàvem una mica el que hem fet en aquell projecte.
Molt bé, o sigui, heu treballat la geografia, heu treballat també, doncs, heu fet una sortida a Barcelona, oi? Amb unes audioguies que vosaltres mateixos heu creat sobre els diferents monuments de Barcelona, sí?
Després hi havia la paradeta de Mic, que és el que estem fent a música, que és que truquem uns instruments, ens estem fent experts amb aquells instruments.
Molt bé.
I allà explicàvem doncs, com els fem servir, què fem a les classes quan estem amb els instruments, i bueno, això.
Molt bé. No sé si he parlat d'Àlex, Laura, però també teníeu el primer projecte que heu fet aquest curs, quin va ser?
El primer projecte que vam fer era un de Per què els humans tenim por, que era també una mica més com de cinema. El primer que vam fer textos de... Vam aprendre sobre les fòbies i aquestes coses i vam fer textos de... que em donaria por i tot això. I també vam fer un curtmetratge de terror a l'ESCAC i també vam anar al rodatge maleït de Sitges, que és com un túnel del terror.
Sí.
I vam gravar vídeos i fotos d'efectes especials.
Molt bé, o sigui, coses relacionades amb la por, per el tema de les emocions, però també relacionat amb el cinema, amb el festival
també.
De cinema fantàstic, que és genial per connectar, no? amb coses que es fan al nostre poble.
I llavors també vam fer un timeline de les coses de cinema.
De la història del cinema, molt bé.
Per exemple, la primera pel·lícula que es va fer, la primera fotografia color de la història.
Bé.
I també pel·lícules molt significatives, diguem, que van tenir molt d'èxit i molt populars, que van sortir en els anys.
I acaben formant part de la història, de la història recent, no? De la història contemporània seria aquesta etapa. No? Molt bé. I quin és el projecte que més us ha agradat de tot el curs? O el que heu treballat amb més intensitat? O el que heu viscut més plenament? O més significatiu per vosaltres?
Doncs a mi el que més m'ha agradat i el que més hem treballat, bueno, el que més hem treballat ha sigut la donació de sang.
La campanya de donació de sang, sí.
Perquè ha sigut molt treball i quasi tots els dies anem d'estar ja treballant, però al final el resultat ha sigut molt bo i el dia de la donació me'l vaig passar molt bé.
Recordeu quants donants vam tenir?
Sí, vam tenir 178 donants i vam fer com rècord.
178 donants és moltíssim, vol dir que han vingut més de 200 persones a donar, eh?
Sí, perquè els 178 són els que van poder. Sí.
Exacte.
Després va haver molta gent que ho va intentar, però per alguns motius no va poder.
Exacte, o sigui, sabem que per poder donar sang primer passes una entrevista, després el metge et fa una sèrie de preguntes i et medeix alguns indicadors que poden medir, com la saturació de la sang, et pregunta si has tingut anèmia o si has pres algun tipus de medicació, si has viatjat a l'estranger, i penseu que per tenir 178 donacions, el que diu la Laura, han hagut de venir a menys 200, entre 200 i 220 persones, si no recordo malament, oi?
Sí.
Molt bé. Doncs fins aquí l'entrega d'avui. Algú vol comentar alguna cosa més dels projectes abans de tancar la secció?
Doncs que jo el que vaig notar és que no a nosaltres sinó a les famílies el projecte que més va sorprendre va ser el faig. Uh-huh. Ja que era com que estaven totes les màquines allà, no les havíem vist mai, i jo també em vaig sorprendre molt perquè no sabia que existien aquelles màquines i són molt xules.
Estan recent arribades, eh? Doncs fins aquí la secció d'avui. Moltes gràcies a tots els participants i ens veiem en una següent entrega. Sí?
Sí.
Adéu.
Adéu.
Quines iniciatives tan inspiradores, oi? Quins projectes més guais.
Absolutament, Rai. Aquesta és la màgia de l'escola Miquel Utrillo. Per això diem sempre que l'Utrillo mola. Què, continuem?
Ara toca una adaptació d'un conte clàssic.
Sí, però abans vull afegir una cosa. Algunes de les sintonies del nostre programa han estat fetes pels propis alumnes, concretament la sintonia d'inici, que és aquesta. O també la sintonia de la secció que va a continuació. Que és la secció de Hi havia una vegada. Doncs aquestes sintonies són les primeres sintonies que es van utilitzar a l'escola. Tenen més de 10 anys. Les van crear i enregistrar el primer grup d'alumnes que es va fer l'hora de l'Utrillo.
Hi havia una vegada.
Doncs proposo que aquest curs o el proper fem unes noves sintonies. Què et sembla?
Em sembla fantàstic. Manel, et donem feina.
Per qui no sàpiga, el Manel és el nostre mestre de música.
Què, continuem?
Sí, els alumnes de quart ens porten una versió original del conte de la rateta presumida, titulat La rateta que llegia l'escaleta. Prepareu-vos per una història molt especial.
La rateta que llegia l'escaleta. Hi havia una vegada una rateta que escombrava l'escaleta. Un bon dia, escombrant, es va trobar un dineret.
Quina sort he tingut! Que em compraré amb aquest dineret un llacet? No m'agraden gaire. Una mica de formatge? No, que me'l menjaré massa ràpid. Ja ho tinc, em compraré un llibre, que a mi m'agrada molt llegir.
Tota contenta se'n va anar a la llibreria i es va comprar uns quants contes. Va seure la seva escaleta i es va posar a llegir. Allò era el que més li agradava fer en el seu temps lliure. De sobte passava per allà un gall.
Quiquiriquí, rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, no voldries pas casar-te amb mi?
Ai, senyor gall, no ho sé pas. A veure, explica'm, quin és l'últim llibre que t'has llegit?
Quina pregunta més estranya, rateta. No vols sentir la meva veu? Tinc un cant espectacular, que segur que t'enamorarà.
Ai, no, em deixaràs sorda. A mi el que m'agrada és llegir i parlar. Jo vull un marit amb el que pugui tenir una conversa interessant, si no m'avorreixo. Llavors digues, quin és l'últim llibre que t'has llegit?
Jo no llegeixo gaire, però sóc el protagonista de molts contes de la granja i surto maquíssim en els dibuixos.
Senyor Gai, no et vull perquè ets massa orgullós. Amb tu segur que m'avorriria massa.
El següent que passava va ser un ruc amb les orelles llargues. Es va dirigir a la rateta i li va dir...
Rateta, rateta,
Tu que ets tan boniqueta, no voldries pas casar-te amb mi?
A veure, Ruca, explica'm, quin és l'últim llibre que t'has llegit?
Un llibre? Jo l'única cosa que sé llegir són pàgines en blanc, perquè no tenen lletra i així no trigo tant.
Ai, mare meva, sí que n'ets de ruc, sí. Au, passa, passa, que amb tu m'avorriria massa.
Presumit i confiat, pel camí es va acostar un gat.
Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, no voldries pas casar-te amb mi?
Senyor gat, a veure, explica'm, quin és l'últim llibre que t'has llegit?
Jo no tinc mai ganes de llegir, perquè com que caso de nit, gairebé sempre estic dormint.
Doncs quin gat més avorrit.
Al cap d'una estona va passar per allà davant un ratolí. Anava tan distret llegint que no va veure la rateta. Però ella sí que el va veure i va quedar enamorada. La rateta va baixar corrents l'escaleta i li va dir:
senyor ratolí, quin conte estàs llegint perquè no t'has aturat a parlar amb mi?
Perdona, senyora rateta, com que vaig llegint aquest llibre tan gran, camino sense mirar endavant i no t'he vist. M'agrada tant llegir que quan començo un llibre que m'agrada no puc parar.
Ai, que n'ets de maco, ratolí. Jo vull que et casis amb mi.
I així va ser com aquella rateta que llegia l'escaleta i aquell ratolí que no podia parar de llegir es van casar i van voltar una biblioteca. Fi.
Quina imaginació! M'encanta veure com els nostres companys fan les seves històries clàssiques i els hi donen un gir creatiu.
Saps qui és una supernarradora d'històries?
Qui?
La Marta, la directora de la Biblioteca Santiago Rusiñol.
És veritat, m'encanta escoltar-la.
Avui ens porta, com cada programa, ens porta alguna recomanació literària.
Escoltem la secció de La Marta en recomana.
Ens agrada molt llegir.
Marta, quins llibres ens recomanes?
Hola, sóc la Marta de les Biblioteques de Sitges i com sempre us portem recomanacions que podeu trobar a les biblioteques, però també n'hi ha d'altres, aquestes les destaquem, però que cadascú que vingui a la biblioteca pot triar el que més li agradi. Doncs començarem amb una proposta pels més petits de la casa, que es diu Gat i Pingüí, de l'Oriol García i il·lustracions de la Lucía Serrano. És una història divertida, amb el títol ja tenim clar qui són els protagonistes, però us explico una miqueta més. El gat és un gat que és morrut, que és solitari, que ho vol tot molt, molt ordenat i que sempre segueix les mateixes rutines. Però un dia, ding-dong, piquen a la seva porta i entra un pingüí molt eixerit, carregat amb una motxilla, que està fent la volta al món i que té clar que es vol quedar a dormir un parell de dies a casa del gat. Un parell de dies pel gat és molt de tenir aquest pingüí intrus a casa seva. Però, mica en mica, el desordre i la improvisació que li porta el pingüí li farà bé en el gat, en realitat, trencar aquestes rutines. I al final de tot l'haureu de llegir, però té final feliç. Aquest llibre va guanyar el Premi Emili Teixidor aquest any, l'any passat, el 2023, per tant, tota una garantia. Pels mitjans portem una proposta diferent, que són poemes. No és una novel·la, no és un còmic. Són poemes, els poemes de la Lola. La Lola és la Lola Casas, que és una mestra de primària i sempre li ha agradat molt i molt i molt i molt escriure poemes. I amb els seus alumnes sempre ha jugat amb les paraules, amb els rodolins. Aquest és un recull i tenim molts i molts, diria que tots els poemes que ha anat escrivint la Lola Casas al llarg de la seva carrera, de la seva vida, i estan agrupats per temes, per tant, podeu llegir-los tots o podeu anar saltant el que més us agradi. Hi ha poemes sobre animals, hi ha poemes sobre marcianos i bruixes, hi ha poemes de sentiments, hi ha poemes fins i tot de l'escola. Havíeu llegit alguna vegada algun poema dedicat, per exemple, al conserge o a les senyores de la neteja? o a les monitores de menjador o a l'equip directiu. Doncs aquí teniu molts poemes dedicats a totes aquestes persones que fan possible aquestes escoles tan boniques i tan interessants i tan intenses que tenim. Així que els poemes de la Lola amb molts, molts, molts poemes per anar també acostumant l'oïda, no?, a aquesta musicalitat que ens dona la poesia. I per acabar, una proposta pels més grans que es diu People Power, no és en anglès, és un llibre que ens tracta sobre les protestes pacífiques que han canviat el món més recent, a través de la història, perquè per canviar les coses no cal fer guerres, sinó que de manera pacífica, però estant molt, molt segur del que es demana, podem aconseguir grans coses. I en aquest llibre, amb unes il·lustracions molt boniques, molt acolorides, amb alguna pàgina trucalada, que vol dir amb un foradet on hi ha una sorpresa al darrere, i també els textos, podem aprendre des de com unes dones que es van enfangar fins a les sabates, els genolls i les faldilles van aconseguir que les dones poguessin votar, perquè abans no podíem, no deixaven. O que el dia que una noia negra es va saltar la normativa de que no podien pujar els mateixos autobusos que els blancs, ella va dir un no rotund i això va ser el punt de partida per lluitar contra el racisme i arribar a més igualtat. O el dia en què un poble va dir som el poble i van enderrocar el mur de Berlín. Doncs així, tot de protestes pacífiques en què el poder de la gent ha estat vital per canviar coses a millor. Aquest és el People Power de la Rebeca Jun i del Ximo Abadia i és l'última proposta que us fem per avui. Doncs molta bona lectura i a gaudir-ne.
Llibres anotats. Escoltant-te, Marta, ens venen ganes de llegir tots els llibres que ens proposes. No és així, Rai?
Absolutament, Carla. Què, avancem?
Sí, ara escoltarem la secció dels alumnes de cinquè.
Dins el seu projecte d'emprenedoria s'han preguntat per què són necessàries les ONG.
I han fet diverses investigacions.
També han fet un podcast i a continuació n'escoltarem un episodi. Avui parlen sobre exemples d'ONG.
Escoltem-los!
El món de les ONG.
Hola, som l'Aniol, el Marcel, la Gràcia i jo, la Candela, i com a tècnics de so, el Gerard i la Lola. I estem a la ràdio Miquel Utrillo i avui tornarem a parlar sobre les organitzacions no governamentals o com acostumem a dir, ONGs. A l'escola estem fent un projecte que tracta de fer uns productes, vendre'ls i donar una part dels beneficis a una ONG. I mentre fèiem el projecte ens va venir una pregunta al cap. Per què necessitem les ONGs? En aquesta secció intentarem resoldre alguns dubtes sobre les ONGs. Som-hi!
Quins tipus d'ONG i ONGD hi ha? Hi ha diferents tipus d'ONG, unes com el que ajuden els animals, com Anima Animal. Anima Animal ajuda els animals que han sigut maltractats o que es troben al carrer, etc. Els hi donen un refugi, menjar i molt més. Anima Animal sempre ha estat compromès amb els animals, ja que sempre fan el millor per ells.
També hi ha ONGs que ajuden els adults i els nens, com per exemple Més que Surf. Adriana Esteve és l'impulsor de Més que Surf. Més que Surf és una associació que pretén millorar les capacitats dels nens amb TEA, trastorn de l'espectre autista, a través d'un programa de surf terapèutic propi. És fonamental en la pràctica del surf, els beneficis del mar, el grup, l'entorn i el vincle amb el monitor com teràpia alternativa per un canvi positiu en els nens amb TEA i altres trastorns.
I d'ONGD està també Ocularis. Ocularis ajuda a persones a l'Àfrica que tenen problemes com estrabisme o malalties als ulls. Per exemple, alguna cosa que fan és erradicar la ceguesa. Ocularis ajuda a l'Àfrica i ajuda a l'Àfrica, a Senegal i a Mozambic, amb la salut visual. Com per exemple, amb estrabisme, ceguesa i malalties als ulls. A Mozambic hi ha un oculista per cada milió de persones. I a Senegal hi ha 7 oculistes per cada milió de persones. A Catalunya hi ha 367 oculistes per persona en comparació a l'Àfrica.
I una altra ONG està Greenpeace. Don't Make Away, que així era el seu antic nom, ara és conegut com a Greenpeace. Moltes persones van ser fundadores de Greenpeace i Greenpeace es va fundar a Vancouver, Canadà. Els seus objectius són aturar el canvi climàtic i les seves funcions són protegir la biodiversitat, la contaminació i l'abús dels oceans, terres, aigües i aire. Promoure la pau i el desarmament del mundial i la violència.
Fins aquí el programa d'avui. A la pròxima sessió farem una entrevista a la capitana d'un vaixell de Greenpeace. Fins aquí la nostra segona sessió. Adeu!
Moltes gràcies, ha estat molt clarificador.
I això és tot per avui. Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera.
Que tingueu una gran tarda.